Benvinguts a Freaks and Beats, el programa que t'apropa la cultura audiovisual al sofà de casa. Avui, encetant l'època de festes majors on podrem gaudir de xarangues amb més il·lusió que talent i encetant també la temporada de sortir de la dutxa i començar a suar com garrins, som Pau Sabés...
Iniesta! Xuta Iniesta!
Espanyolet.
Bon dia,
Espanya. Néstor Sard.
Víctor, ha caído. Señor, señor, gol!
Gol de señor!
Gol de señor! Gol de señor!
M'encanta la fònica aquest, tio.
Bona tarda.
Magí Berneda.
A veure, Dani Alves, la centrada d'Alves! Terry amb el cap, el control de to, treu la pilota malament, Essien, la regala Messi, Messi per Iniesta, el xut Iniesta, gol!
Encara se'n posa la pell de gallina. Pell de
gallina, nois, pell de gallina.
Que gran pintor, van sonar Guardiola per la banda.
Molt bona nit.
Jo sóc Pau Aguilar.
Pinja Guardiola de lluny, salta un de jugadors, toca Belardo, ha salvat el porter, ha matat i gol, 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 Pizzi, 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 che, que bueno que viniste, que bueno que llegaste.
Tremendo. Que gran 5-4 contra l'Atlético. Oh. I això és Freaks and Beats. Avui tenim dissecció top 10 de cinema alemany, Pixelània, notes a peu de pàgina, El sacrifici / fricòmetre i videojocs de paraules. Bé, Pau, què ens has preparat amb aquest top 10 de cinema alemany Director's Cut?
Se t'està pujant una mica això, el gafapastes, això de veure pel·lis de la Coixet, ara el cinema alemany existencial...
Tot té un sentit i és molt més FIFE. Jo anava,
a dir-li al Pau que deixés clar, al Pau Aguilar, quan deia l'índex, que no és cap trolejada, que això va de debò.
Això va,
sí, és cert. No estem enganyant a ningú.
Bé, no, I Tiburón no és alemany, aquí.
Deixem-ho clar.
Ja tenim l'Eurocopa aquí. Encara que la gent visqui sota una pedra o sigui d'aquelles persones que es creuen moralment superiors pel simple fet de que no els agrada el futbol, algú deuen haver notat. En la taula periòdica dels elements més pesats hi ha els fans de Bruce Springsteen, els que diuen que no veuen el futbol i, per últim, els vegans del postureig instagramil. Són d'aquella gent que et fan saber per activa i per passiva que són superiors, que la teva moral, que la seva moral immaculada per no menjar carn o per no veure l'opi del poble els converteix en jedis, jutges de la virtut i de la moralitat. Doncs segurament tots i els seus esforços quan surten de casa després de posar-se cera al mullet, cargolar-se el piercing del tabic i pentinar-se el bigoti de general franquista, el bombardeig mediàtic és de tal magnitud que, tot i que intentin fugir-ne com de la intel·ligència, saben que s'està jugant l'Eurocopa. Potser no sabeu què és l'Eurocopa, ni el futbol, però segur que deveu haver vist congregacions de gent al bar que sempre són homes al voltant de televisors que criden i fan preguntes del tipus «Com van? Què fem?». Bé, segurament els comentaris deuen ser en castellà perquè todos somos españoles y todos jugamos con la roja. «Hemos ganado, soy español, podemos...» i totes aquestes coses. «Hemos ganado, eh?». Això és com veure una pel·li porno i dir «hemos follado», bàsicament. En resum, que s'està jugant un torneig de futbol de seleccions europees i es juga a Alemanya. Alemanya, per la gent nascuda a partir dels 2000, és un país d'Europa famós per ser els creadors dels frankfurts, les hamburgueses i els avis de molts argentins. Sí, per si no ho heu entès, he fet un acudit sobre nazis. Recordeu, canalla, nazis malament, nazis dolents. Sembla que últimament s'ha de recordar això una miqueta. Tornem al fil del que deia. Com que nosaltres no som ni un programa de futbol, ni espanyols, i l'Eurocopa juga a Alemanya, doncs us porto el meu top 10 de pel·lícules de cinema alemany. I així es lliga una cosa amb l'altra, nois.
Nice.
I començarem amb Sense novetat en el front, originalment es deia Invest Magneus. Aquest racisme,
tio. Aquest sí que no digui, eh?
Aquest racisme no pot fallar
que,
mai.
O sigui, no confondre'm aquesta amb la de All Quiet in the Western Front, no em sembla que era.
És aquesta.
Ah, val. O sigui, és aquesta?
És res de nou a l'Oest, és val, la traducció val. En català, sin novedad en el frente. O sigui,
aquesta
de
fa un parell d'anys de Netflix.
És aquesta. Per què és aquesta? Doncs se n'han fet tres d'aquestes pel·lícules, però aquesta és la primera que està feta per alemanys. És a dir, les altres dues estan fetes per anglesos. Què dius? Bueno, és igual, ja el Hollywood ja ho té, aquestes coses. Aquesta pel·lícula va ser candidata als Oscars i em sembla que va arribar a guanyar millor pel·lícula de parla estrangera, i ja explica, doncs, es veu bàsicament el trencament de la innocència dels joves que es van allistar al front durant la Primera Guerra Mundial per conviccions patriòtiques i boniques, i com es troben, doncs, que la guerra és una autèntica porqueria.
Jo aquesta la tinc molt pendent, és d'aquelles que s'han de veure sí o sí i no he vist encara. No.
Té una escena brutal en què fan el repart, estan tots allà, tots els xavalins eufòrics, i hi ha un moment que hi ha el repartiment d'uniformes, i llavors hi ha una fila i els hi van donar l'uniforme, i llavors li donen, entreguen al protagonista i diu, no, em sembla que hi ha un error aquí, posa com a l'etiqueta,
posa un nom,
posa un altre nom, i el Super. General l'agafa i diu, sí, és veritat, i fa així, arrenca el nom i diu, ja està.
Yes. És que no li anava bé de talla, diu. No anava bé de talla, li diu, saps? Però és que abans de tot d'això veus com tot de gent està sergint uniformes, eh?
Sergint els forats de bala d'una pila d'uniformes.
Els que heu vist, per exemple, en 1917 i aquest, amb quina us quedeu?
No té color. O sigui, no té color. No hi ha comparació possible.
Bueno, sí, 1917 és únic en el sentit també de com està gravada, no? I tot
però
això,
són dos conceptes clar, de pel·lícula diferents. El res de nou a l'Oest és una pel·li de terror, perquè bàsicament veus...
Sí.
Com es va podrint absolutament tot.
Sí.
I 1917 és una pel·li que...
És molt més frenètica.
Sí.
Sí, sí, no veus molta massacre tampoc a 1917. No, veus
no
molt...
perquè
veus
és molt més d'càrrega. Sí. D'imbuir-se en sí. aquella... És una, a més, és un esquadró molt petitó, són tres, no?, que van avançant i tot està com molt... És molt claustrofòbic en aquest sentit que estàs molt seguint-los amb ell, tens aquella tensió sense que estigui... passant ben bé res, però és una tensió constant, no?, d'estar tu sentint xiular les bales i estar al mig de tot. I en canvi l'altra és molt més reflexiva de què és la guerra, de com es ven d'una manera, i al final el que vas és a una autèntica cosa terrorífica i terrible on moren els teus amics, els teus companys, i on al final és bueno, terrible en tots els seus sentits. No?
Tot el que és el patriotisme aquest i la virtut no es perd quan comencen a haver-hi desgràcies.
Es perd bastant ràpid.
Sí.
I després ja entra en una decrepitud màxima d'un autèntic sobreviure. No? I tant mental com físicament. Sobreviure a la guerra, no només als trets, sinó sobreviure al tot el que implica la guerra i el ser un soldat.
La següent pel·lícula que porto és del 2001, dirigida per l'Oliver
Hijantes.
I es diu Das Experiment, que aquesta hi ha un remake que deveu haver vist vosaltres, yes. Americà. Però aquesta és l'original.
No,
és
jo he vist l'original, de fet.
Que hi ha el Moritz Bleibtreu, que surt el Christian Berkel, que aquest surt juntament amb l'altre, l'antagonista, tots dos surten a l'enfonsament, que també la tinc, la pel·lícula, i que aquesta està basada en un experiment que es va produir a Califòrnia, em sembla que era, en una universitat, en el que era un joc de rols. S'agafaven 20 homes, es dividien en 12 i 8, 12 feien de presoners i 8 feien de guardes. I els deixaven en una funció de rols de presó i van haver de tallar l'experiment. A mig experiment, perquè la cosa
se'n va... Els guardes s'ho estaven prenent molt en sèrio.
Amb total llibertat per fer...
Bueno, de dir, no, la teva missió és mantenir aquesta gent a ratlla, tal, i fer com el paper de carcelari.
Sí, no? Però clar, vull dir, episodis de crueltat i de... En fi, de coses d'aquestes... Sí. fer.
Sí, sí, és una mica semblant a aquell experiment també que feien de, que feien amb actors de bueno, és una mica diferent, però que
els electroxocs,
els electroxocs, sí, sí, que els hi feien electrocutar a persones.
O sigui, entra un tio amb bata i et diu que cada cop els electroxocs van pujant d'intensitat i arriba un punt en què dius no, és que...
És una mortal.
El metge et diu que pot arribar a ser perillós per a la persona que li fa i ella diu no, però fes-ho. I el tio feia.
I la veia, ho fan. I veus els actors aquells que estan fent allà retorçant-se de dolor i tal, i els tios fotent-li l'electroxoc.
Això és... Això és també una... Un conte de Stephen King per deixar de fumar. Però a més el tema és que li diuen l'electroxoc no el rebràs tu, el rebrà primer la teva dona, després el teu fill, i després ja comencen amb amputacions, saps? I és... Tu decideixes quan vols deixar de fumar. Si recaus per primera vegada, només serà una petita descàrrega a la dona, saps? I va augmentant...
És una bona motivació per deixar de fumar. Sí, sí.
Hòstia.
També a la pel·li aquesta del d'experiment... A la pel·li se'ls va una mica la olla.
Sí, anava a dir el mateix. És que al final acaba massa passada de voltes, tot sí. I que van dir... O sigui, en el cas real, s'ha d'aturar...
Acaba molt passat de voltes, però ho frenen sí. Molt abans.
Sí, sí. A la pel·li no. No
a la pel·li no es frena.
A la pel·li sí.
Bueno,
acaba... Sí, sí.
Bueno, la pel·li acaba perquè no hi ha ningú per frenar res.
Sí, sí. Sí.
Ara us porto una pel·lícula del 2000 dirigida per l'Stefan Rusovski i protagonitzada per la Franca Potente. Franca Potente, que potser és el nom d'actriu més guachi i que surt l'haureu vist al
nom d'actriu porno,
de quin gènere, no? És actriu?
Surt a mi m'agrada molt una esquiadora, tio, també, que hi havia als 90, que es deia Pernilla Weaver, tio. El nom Pernilla.
Pernil és un nom molt habitual als països nòrdics. Perquè la meva dona que treballa en una empresa que té delegació, bueno, té la seu a Dinamarca i amb diverses Pernils.
Sí?
És igual.
Vas a Camondito.
Acudits tontets. La pel·lícula es diu Anatomy. Anatomia. Aquesta pel·lícula representa que la Franca Potente, que fa el paper de la Paula, és una estudiant de medicina que va a la Universitat de Heidelberg, que és una universitat que és molt especialista en anatomia i en cirurgia per convertir-se ella en una gran cirurgiana. I és una universitat que, com que estan especialitzada en anatomia, tenen, sabeu aquells cossos que es van posar de moda, que estan plastificats, cossos humans?
Era un artista, sí.
I hi havia un artista que ho feia, aquestes coses.
Que
li faltaven capes i...
Sí, que eren cossos reals, de gent que ho havia donat.
Que deixava a la vista,
òrgans... Els vasos, els òrgans...
Sí, sí. Diuen que és molt espectacular, aquesta.
Són mandangues d'aquestes, però aleshores es torça cap a la foscor. Sense...
És Yuyu, aquesta pel·li? Terror?
No arriba a ser Yuyu, però té thriller Yuyu.
Vale.
No és,
pinta
no
bé,
és...
a més la premissa està bé.
Sí.
Em recorda molt el concepte també Rius de color porpra.
És aquesta que la portada és tota vermella i una mà demanant socors enganxada en vidre.
És la del 2000.
Això no és Yuyu, Pau?
No, és la del 2000.
Són risses.
És la de sota. Vale.
És risa pipi.
No. Doncs sí, és aquesta, és aquesta. 2000. Comèdia romàntica. No?
Comèdia romàntica.
Ella amb els cadàvers, no?
Va movent els cadàvers i fa fotos, muntatge, no, tio? Estem prenent el te, tio, fent
aquest
arbre.
Oh, que creepy, tio.
No, aquesta pel·li val molt la pena, si no l'heu vist. A mi em va agradar bastant. I el meu pare, que és un friki també de les universitats, li encanten aquestes merdes. Perquè és una universitat que és superantiga, que té aquells claustres brutals, saps? I t'ensenyen la universitat i es
un dia de fer programa d'universitats, amb tesis, per exemple.
The Faculty. Wow. The Faculty. Que l'altre dia, dia vaig passar internament que diuen que The Faculty podria ser una prequela de em surt de Hill House, tio.
No, de Cabin in the Woods.
Sí, sí. Mm. I ara us porto una pel·lícula de l'any 1998 que es diu Lola Rent.
Sí. Això és molt ambient bohemi de Berlín, tio, això. Molt...
Total, és Berlín.
És Berlín.
Tecnoviking, per aquí. Sí, el Salveus per aquí campant tranquil·lament. Mític tecnoviking.
Tecnoviking, tio. Feels rejuvenated. És genial, aquell vídeo. El vídeo amb comentaris és la perfecció. Protagonitzada per la Franca Potente i el Moritz Bleibtreu un altre cop, que són el de Desexperiment i l'anatomia. Aquesta pel·lícula representa que la Lola, que és ella, el seu xicot, el Mani, li deu diners a un prestamista o a un camell o alguna cosa així, i està desesperat. Necessita els diners ja, perquè si no el pelaran. Aleshores, truca a la Lola des d'una cabina de telèfons davant d'un banc o d'un supermercat, no recordo bé, li diu, si no estàs aquí d'aquí 30 minuts, robo el banc. I tota la pel·lícula és la Lola imaginant-se diferents maneres d'aconseguir els diners. I està molt guai aquesta pel·li perquè tota l'estona és ella corrent intentant trobar solucions, però d'aquelles que dius, ho ha aconseguit? No, pum, marxa enrere, ho estava imaginant. Tal, saps? I tot és on d'això combina guai. També il·lustració durant moments que ella baixa les escales, de cop és en dibuixos, torna a ser en persona. Està molt guai aquesta pel·li. No sí, és...
Aquest recurs també el feien Assassinos Natos, no?
Sí.
Que era aquest, xulo, també.
Aquest concepte.
Jo, Pau, estic, de totes les que estàs dient, i com que a més selecció i entenc que són pel·lis que estan bastant bé, estic mirant on les fan i no estan en serveis streamings... Bueno,
aquesta potser sí, aquesta és molt famosa, no, la de Run,
Lola Rent, això és sí. corre, Lola, corre. Sí. Però no, bueno, segon, jo no trobo cap cosa.
Desexperiment jo la tinc en DVD, si la vols, però aquesta tu has vist l'americana.
No ho dic per mi, ho dic per qui ens pugui estar escoltant.
Aquesta no
també.
Només és famosa, sinó que
Pau la deixa,
a més
Pau
molta
la
gent la cita com a pel·li d'aquesta, que està molt bé, vull dir que és una pel·li que està bé.
Aquesta vaja. Lola?
Sí.
Sí.
Va, no, sí, per això és que m'està cridant l'atenció amb molt el rotllo i... Ok. Bueno.
La següent pel·lícula, aquesta va estar també, em sembla, nominada... Va guanyar un Òscar, que és La vida dels altres. Aquesta pel·lícula parla d'un membre de l'Stasi que es dedica a escoltar dissidents. I com, a mesura que es posa a escoltar un matrimoni, ell se'n va sentint... S'hi va involucrant a poc a poquet. Està molt bé aquesta pel·li, perquè ell és un solitari, té una vida molt de rutina. L'Stasi, per qui no sàpiga, era el KGB alemany de l'Alemanya comunista.
De fet, encara que molta gent es pugui sorprendre, era com el KGB en esteroides. O sigui, l'Stasi era KGB to the max. O sigui, escoltaven sí. a tothom, gairebé.
Sí. I a més, que era allò d'una mica la llei del col·laboracionista, no? És a dir... No, els sí. nazis més nazis eren els nazis del mateix lloc on els nazis havien arribat, és a dir, els nazis ucranians, els nazis polonesos, tota aquesta penya, per demostrar-los i els nazis que eren més nazis feien coses hipernazis.
Si delataves al veí o inclús a familiars tenies recompenses de l'estat, d'aquest tipus de coses. O sigui, era un règim del terror total.
Superretorçat, tio, aquesta merda.
I això parla d'això del Berlín Est, el 1984, el senyor aquest com comença a escoltar uns dissidents i com va entrant dins de la vida d'aquestes persones.
Jo
està molt ben passada.
No la coneixia, aquesta pel·li.
Està molt bé. Tu t'agradarà, Pau? No és una pel·li d'acció, no hi ha trets, no hi ha... Per, així, una escena guai de l'Stasi, per exemple, si heu vist Joc d'espies amb el Robert Redford i el
Brad Pitt, perdó.
Que hi ha aquella escena de creuar, que ha de creuar un paio a mitjanit i l'Stasi l'està seguint amb aquells cotxes, tio, que són llaunes. Sí. Està molt bé aquella escena de l'Stasi. I aquí t'ensenyen trucs que tenia l'Stasi, com que és quan t'estan interrogant et fan asseure sobre un coixí. I tu estàs allà interrogat, estàs sobre un coixí. I quan t'han alliberat o t'han fotut el trull o el que sigui, treuen la funda del coixí, la guarden en una bossa de plàstic hermètica, perquè si mai t'han de trobar o mai els gossos t'han de buscar, tenen la teva olor allà.
Oh!
Mare de Déu, dels teus trunyetes, no?
Tu penses, mira, que comodet, eh?
Els gossos sortint corrent.
Merdes, ja saps que quan et fotia el coixí aquest, festa diarrea a sobre, tio, que el gos, tio, li piqui el morro, tio.
Pel·lícula de l'any 2004, aquesta també va ser nominada a un Òscar, L'enfonsament. aquesta pel·lícula amb el Bruno Ganz fent d'Adolf Hitler i l'Alexandra Maria Lara fent de la seva secretària, t'explica els últims dies en el búnquer d'Adolf Hitler, que té aquella escena mítica
la,
que s'aparegui
la bronca,
la bronca, l'ofensiva de Steiner. Senyor, no hi haurà ofensiva de Steiner, que es quedin aquí, queden nominats. És molt bona aquesta escena, sí, a més perquè el Bruno Ganz acaba fent el Parkinson aquell que tenia el Hitler ja al final,
amb les ulleres i tot el...
Per mi és brutal aquesta pel·li. Com a, bueno, òbviament no te l'has de prendre com un documental, però com a dramatització del que són els últims dies de Berlín, doncs, per mi està molt bé. Em va agradar molt aquesta pel·li.
Està molt ben feta. I a més que la facin els alemanys sempre la té un mèrit. Sí. Quan els propis...
Bueno, el bo fan... és que no recrearan en... Saps? Sempre sí. Hi ha... O sigui, perquè els americans porten a l'extrem la demonització i al final queda com una caricatura. I els alemanys com intenten ser una mica més pausats.
Arran d'això que dius, Néstor, recordo una de les crítiques quan va sortir la pel·li, perquè la van acusar de blanquejar el nazisme, era que Hitler tractava bé el seu gos. Ah, s'ho tracten bé els animals. Bueno, sí.
Bueno, no, i que està... És conegut que era un... S'estimava el seu gos. Era molt enamorat dels animals.
I era vegetarià, això no vol dir que el vegetarianisme sigui de nazis.
Aquest argument és el que utilitzo jo sempre contra els veganos. Saps qui era vegetarià? Adolf Hitler.
És que, en fi, vull dir, no...
No té res a veure.
Crec que és un problema...
Vegetarià i nazi?
Crec que és un problema general. No vull obrir tampoc molt debat, eh? Vull dir, el fet de pensar que la gent que fa coses com feien els nazis, que són monstres. I no, crec que el que realment espanta és que és gent que podríem haver sigut nosaltres. O gent que nosaltres coneixem. O sigui, no has de ser un tipus de monstre. O sigui, no tens banyes, ni et surt bava per la boca. No, és gent que et pots trobar el dia a dia a casa.
A la pel·li, sí. És que... A la pel·li de la zona d'interès, bàsicament el que t'ensenya és això.
Clar, clar. Sí, sí.
Que és una família... normal, entre cometes, normal, que estan fent que de portes en fora està fent horrors.
Clar, clar. Si fossin fàcils d'identificar els monstres, no passaria res perquè tothom els veuria una hora lluny.
Però per això és tan fascinant també tot el tema dels assassins en sèrie, perquè al final molts d'ells sempre saludaven, no? La conya aquesta, tio, que era penya, que és normal, tio.
Sí, sí.
Bueno, seguim. Aquesta següent pel·lícula, protagonitzada per el Daniel Brühl, la Catherine Sass, aquí és on tots vam descobrir el Daniel Brühl, que és Goodbye Lenin. Dirigida pel Wolfgang Becker, aquesta pel·lícula t'explica com el fill d'una dona hipercomunista, hipercreient de l'Alemanya de l'Est, cau en coma i un dia es desperta, i perquè la seva mare no tingui un xoc, perquè ha caigut al mur de Berlín i tot això, li fan un show de Truman comunista.
Com si res hagués canviat, no?
Exacte, perquè clar, no sigui allò de que es desperta del coma, no, el muro ha caído i plam, com un altre cop.
Són tots capitalistes, no?
El lliure mercat està aquí.
Jo aquesta no l'he vist i sé que és un pecat perquè aquesta és molt bona. I també t'he de dir que nosaltres el Daniel Brühl ja el coneixíem de Nostrades de TV3. Però és on sí. El van conèixer al món, el Daniel Brühl.
Aleshores, de qui va fer Salvador?
Sí.
Puig Antic, sí.
Sí.
De qui va fer Salvador? Sí, sí, i aleshores sí. Va fer de Frederick Zola. És també un paper on parlàvem de que si els americans fan d'anar al Hitler i es caricaturitza, pues aquí Quentin Tarantino dient sí, hold my beer.
Lo bo pel Daniel Brühl és que em sap que s'ha criat amb una llar d'aquestes multilingüe, perquè és això, pues, alemany a nivell nadiu, francès gairebé a nivell nadiu, pues, però el paper de Friedrich Zola, que és un alemany que està a París, que sap parlar francès, pues, el pot fer perfectament.
I de fet ara està fent de Karl Lagerfeld, que diuen que la sèrie és un disbarat.
Oh, sí?
Diuen que la sèrie és un disbarat, perquè per això, però el cabron està fent l'accent de Lagerfeld parlant francès.
Clar, clar.
És a dir, sí, sí. Ha agafat l'accent alemany del Lagerfeld i l'ha portat al francès. És com si fes un andalús parlant anglès, no? Un tio del Peñón, doncs el cabron fa, saps? Està fent aquesta transició.
Sí, sí.
El que passa és que diuen que és molt muchacha de nuit.
Sí o què? No.
Diuen que la bona és la que han fet del Benzelaga, del Valenciaga.
Sí, té molt bones crítiques, aquesta. A mí me fa molta mandra.
Sí, a mi totes aquestes em fan un palote.
Sí, molt bones. Se viene sacrificio.
Sacrifici pels leg.
Sí, tio, què passa, hòstia.
Ara ja portem Mega Clàssics 1927, dirigida per el Fritz Lang, Metropolis. Aquesta és un clàssic de la icona pop, la imatge de la dona, aquella metàl·lica asseguda en una cadira. És aquest concepte 1984, una ciutat futurística dividida en the working class i tota aquesta història.
El romance.
Espera, Pau, abans que acabis, m'agradaria saber què pensaria aquesta pel·li de l'any 27, aquell paio de Twitter que deia de no som de molt de pirar pel·lis antigues, però nois, us heu de mirar Fight
Club,
Club
de perquè, la lucha. Aquell dia vaig estar mirant-me el feed del paio aquest i pensant, és un troll, ha de ser un puto troll, és que no...
Sobre definir com a cinèfil, més a més.
Pel·lícula de la 1922, dirigida per el Murnau Nosferatu. Aquesta, ara, l'Anon Taylor-Joy i el Bill Skarsgård, el It, fan un remake d'aquesta pel·lícula, que t'explica, diuen que és diuen no, és la primera adaptació del Dràcula de Bram Stoker al cinema, 1922. Vampiro Existent. Que és aquella imatge molt característica d'una escala i l'ombra del vampir movent-se sola escales amunt.
Està molt ben fet allò per l'època en què era que es va fer. Sí.
Sí, fa molt mal rotllo. Sí. Ara,
Jo també t'he de dir que no entenc molt bé, o sigui, sí, pots mirar els efectes d'avui en dia, però vull dir, no entenc que pretenen fer mal remake.
És que el remake faran un altre ritme de pel·lícula, perquè això sí que el ritme ha canviat el cinema. Sí. Fa 100 anys ara, pues, has de portar més planos, més acció, més que passin coses tot el rato, has de tenir el ritme Instagram aquest...
TikToker.
De reel, de TikToker de 15 segons, perquè passi alguna cosa que de 15 segons.
Vampiro, vampiro, vampiro.
Pam, pam, pam.
Sangre, vampiro, tetes,
mossega, estaca, sega.
Com allò que va dir el Joan Martín al programa quan va venir, que és de no agafar el mòbil, no? Algú que et mantingui mirant, que no hagis d'agafar el mòbil per mirar TikTok o Instagram.
Però és molt... O sigui, realment, per aconseguir aquesta fórmula que deia el Joan, has de portar una pel·li que sigui... un frenesí absolut tot el rato.
És una festa de la cocaïna.
És impossible. Sí.
No, però és que a més, és que aquestes pel·lis perden el sentit, perquè no hi ha... O sigui, si tot el rato el ritme és elevadíssim, no et dona temps d'entendre ben bé res, perquè no et dona temps d'explicar res. Perquè has de fer-ho tan ràpid que és com un tio parlant a part dos del WhatsApp. Llavors... és absurd, al final.
Vinga, us porto l'última i un bonus track. Aquesta pel·lícula de l'any 2008 que es diu Die Welle o La Onada. Representa que és un professor d'institut que li pregunten... Ha de canviar la classe. Ell és un punk, ell és molt esquerranós i
sí,
tal.
Sí, de fet, sí.
I li toca la classe d'història.
Ell és la seva assignatura, que és, no sé si imparteix anarquia o alguna cosa
sí,
així.
Sí, i li canvien per explicar història. I aleshores li toca explicar els nazis.
No, ha de parlar de règims autoritaris.
Exacte, sí, és algú específic.
Però li havien canviat.
Sí. Hi ha un moment com de... Ha de ser fer una substitució, em sembla, una cosa així. Ara no he el detall com anava, però sí que li posen a càrrec els sistemes autoritaris. I el tio, perquè la seva classe entengui tots els mecanismes que fa servir els sistemes autoritaris... doncs fa com un micro...
Un experiment.
Règim, sí, un experiment en què ell és com el Führer, no? I la resta de classe, utilitzant tots els emblemes que utilitza... Doncs, sí,
uniformitat, salutació, exclusivitat... Són merdes d'aquestes que pertenent-se al grup, no? Ell comença com una cunyeta, en plan, ja veureu, això és risapipi i tal, i òbviament, novament, doncs...
Se li va a les...
Das experiment. Però
lo divertit és que inclús amb ell, que és conscient del que està fent, se li va de les mans. Saps? Ser un antisistema, tal, i no sé què, es creu el seu propi experiment, no només els seus alumnes, sinó ell mateix, acaben tots imbuïts en una... una voràgine interna espectacular.
D'aquesta no, no es va fer versió americana, em sembla?
Sí,
sí, no? Sí.
Yankees carregant-se.
L'americana no l'he vist. Jo no he vist.
No fa falta, és exactament el mateix. Sí.
Aquesta, el profe d'història, el meu col·le, la posa a batxillerat. Si no recordo,
són capaços de finançar tot, fer una pel·lícula des de zero només per no llegir subtítols, tio.
Sí, tio. L'altre dia va sortir
però
el Simon Pegg.
Doblada, tio. Vull dir. L'altre dia va sortir doblada, el tema.
Doblada, sí.
Va sortir el Simon Pegg dient: vineu Godzilla Minus One i mireu-la en japonès amb subtítols. Perquè si tu la mires doblada, et perds els matisos que aquell actor li ha donat. I mola que surti... El problema és que el Simon Pegg és britànic, no és yanqui, no?
Ja, sí, sí.
Els yanquis, tio, l'haguessin comprat...
Sí, però jo entenc que hi ha una línia en què tu consumir un producte llegint subtítols no és la mateixa experiència que tu consumir un producte audiovisual amb tots els teus sentits posat en el que està passant a la pantalla i no tenim que anar avall a dalt, avall a dalt. Jo entenc que el fet del doblatge faci molt més fàcil que una pel·lícula arribi en la seva totalitat. Perdràs pel camí matisos de les interpretacions dels actors,
sí, sí.
Hi ha doblatges que són terribles i que es poden carregar tota una pel·lícula, però entenc que existeixi aquesta necessitat i que es consumeixi aquest producte i que inclús el públic americà i el nostre pues, tingui un sentit. Però que hagis de refer tota la pel·lícula per posar tots els elements perquè sigui reconeixible per un americà, perquè ell pugui consumir aquell producte, això sí que em sembla absurd. Sí, perquè al final són detalls de que les cases siguin americanes, que els cotxes siguin americans, que els actors siguin reconeguts pel gran públic d'americans... i que no puguin sortir d'aquesta closca d'ou, no? que és el seu microclima, i que qualsevol element extern ja faci que jo sigui un fracàs absolut.
No havien de fer la pel·li aquella de Drunk del Mikkelsen amb el DiCaprio, en anglès?
Sí.
Sí, però em sembla que allò es va cansar.
Ah, sí? Home, mira, doncs, com a mínim...
Menys mal.
Sí, tio.
I us porto l'última, que és Der Name der Rose, que és el nom de la rosa, que és Alemanya... escrita per un italià i dirigida per un francès. Tota la pel·li està gravada a Alemanya i de fet el Lazzo de Melk és germànic, ell. És la pel·lícula del Sean Connery amb el Christian Slater, que ja se'n va fer un videojoc espanyol superfamós que és L'abadia del crimen, que bàsicament és el nom de la rosa, i que el tema està en que això que deia ara del doblatge, si teniu la versió llarga, hi ha un moment en què hi ha una escena que de cop canvien els dobladors, tio. Perquè no devien d'això i van fer un doblatge i a més és un doblatge goma espuma.
Es deuria censurar, sí. Es deuria censurar aquell tros perquè devia ser durant el franquisme o saber què i es van carregar aquell tros. O...
No, jo crec que era el director's cut, no? Però quan aleshores van intentar reprendre els dobladors no els van trobar i van dir mi primo te lo hace, tio, por 5 euros. I va ser un doblatge.
Ja, tinc entès que altres països el que van fer va ser a deixar-ho amb l'idioma original i subtitular-ho.
Això ho van fer amb un pont molt llunyà. La pel·lícula Un pont molt llunyà amb el
Michael Caine.
Michael Caine, Sean Connery i tal.
Sí, sí.
Hi ha una escena del Michael Caine parlant amb el Connery que suposo que ja sabeu, els seguidors ja sabeu l'anècdota.
Posa el context, sisplau, perquè...
Sí, sí.
El Michael Caine està a Filipines, a Birmània, gravant no sé què, en una recepció, en una mansió, la senyora de la mansió se'l mirava malament. I en un moment determinat li va cridar l'atenció i li va dir, vingui aquí. És vostè narcotraficant? I ell diu, no. Diu, per què soc narcotraficant? Per què s'ho pensa? Diu, perquè tothom li està dient Michael Caine. És Michael Caine.
Michael Caine.
No sé si heu vist un altre vídeo del Michael Caine fent l'accent del Michael Caine. És fantàstic, també. És un altre vídeo del Michael Caine imitant-se ell mateix. Bueno, total, el tema és que...
És una imitació relativament senzilla, eh?
Sí.
Total,
que hi ha una escena en un pont molt llunyà on... directament no està doblada i posen els subtítols i fora.
Jo crec que, a veure, dins de lo malament que queda, perquè òbviament és un pedaç que no queda bé, però dins de tot, home, prefereixo això que no un doblatge xungo. Sí, sí. Molt bé, fins aquí dissecció amb el top 10 de cinema alemany. I ara, la Pixelània, amb Magí Berneda.
Vinga, nois, avui, Superjoc, Goti. Se huele, se viene Goti.
Bueno, ja comencem.
Lorelei and the Laser Eyes. Videojoc.
Lorelei sembla que podria cantar Fumito. Lorelei.
Fumito et canta un Lorelei a l'aquest despistes. Joc que va sortir el 16 de maig, fa res, escasses setmanes, creat per Simogo, aquí podeu fer els noms que vulgueu, però és l'equip suec que va crear el totpoderós Sayonara Wild Hearts, el videojoc aquell de ritme que bueno, us he parlat alguna vegada, és també un joc que em va marcar moltíssim. I bé,
a una generació
de freaks. Ens trobem davant d'un joc que vindria a ser una espècie de macro escape room. Estèticament, el títol recorda molt els Resident Evil de la primera PlayStation, o sigui, amb gràfics HD, no busca el píxel aquest guarro, però la idea és que són càmeres fixes, o sigui, mous un personatge, a la Lorelei...
Que, de fet, la menció ara de la menció Spencer ara és bastant Minecraft, si te la mires.
Oh!
El primer Resident Evil.
Zombies que quadrats.
Sí. Una miqueta sí. Doncs juga els dos, diguéssim, trets distintius així a nivell visual, seria aquest, les càmeres fixes, i que el joc és en blanc i negre, busca, bueno, i grisos, tot de grisos, i té alguns detalls en vermell, d'acord? Llavors, el joc ens posa la pell de la Lorelei, que és una dona que rep una invitació per assistir a un hotel on haurà d'intentar descobrir tota la veritat. I ho diuen així en el videojoc, eh? L'objectiu és descobrir la veritat. Jo no en tinc ni idea encara, bé, l'estic jugant, no et dec portar unes 5-6 horetes, i no sé ben bé res encara. Tinc molta informació, però no puc lligar ben bé encara res. El joc ens planteja infinitat de trencaclosques de tot tipus, que això és una de les meravelles del joc. I tots estan relacionats amb aquesta cosa més gran. És com una espècie de trencaclosques enorme compost de mini trencaclosques o mini enigmes. És molt heavy, perquè és un joc que va d'això, eh? O sigui, jo us deia estètica Resident Evil, però no es fot ni un tret. O sigui, un joc tan sols de descobrir coses. I et trobes molts candaus. Et trobes, ja trencaclosques que sí que saps que el candau aquell que estàs allà, que estàs obrint, la solució la tens just en aquella habitació. Però hi ha altres coses que no. Altres portes que no saps com s'obren, mecanismes que no entens ni idea de com funcionen, i totes les explicacions de tot ho vas trobant per la mansió. Llavors, aquesta idea de, hòstia, jo això ho he vist a algun lloc. Ah, sí, calla, això ho estava en aquella part. O sigui, el fet de tornar enrere, buscar, i una de les sensacions que m'agrada molt, sobretot al principi del joc, que et trobes un trencaclosques i no el saps resoldre, i et calentes una estona, no? De dir, vinga, va, això, hòstia, no puc. Bueno, bé, segueixo. Fas tres passes i et trobes alguna altra cosa que la resols ràpid, no? Llavors, em agrada molt aquesta idea de dir, o com a mínim m'ho vaig autodir, imagina, no et calentis. Si t'encalles amb alguna cosa, no, tampoc cal que t'hi estiguis molta estona, perquè a la que caminis trobaràs alguna altra cosa que segurament sí pots resoldre. Que potser aquest és el punt que, diguéssim, que crea una mica d'angoixa, que em fa molta ràbia quan hi ha algun enigma que sí que puc resoldre, o sigui, que tinc totes les peces per resoldre'l, però no el sé resoldre, d'acord? Que això m'ha passat algun, diguéssim, algun enigma una mica complex, no? I clar, hi ha altres que dius, hòstia, és que no sé si no ho sé o si em falta alguna cosa. Normalment es detecta això de dir, em falta alguna cosa o em falta alguna cosa, però en alguns m'ha passat que no, que dic, hòstia, sí, això, espera un moment, de tornar enrere després al cap d'una hora i dir, un moment, això sí que sí, ho he de poder fer, no? I al final te n'en surts. És un joc increïble, o sigui, és un joc que és pausat, però que aquest ritme d'anar resolent, i que ja et recomano al principi del joc, tingues una llibreteta al costat perquè et toca prendre punts. Jo, com que el jugo al tren, no tinc llibreta. Vaig amb el mòbil i d'alguna vegada sí que apunto alguna cosa, però no sé si estic jugant en mode difícil per això, no? Perquè no m'apunto coses i a vegades queda recordar coses en un curt termini de temps i dic, merda, què collons era, no me'n recordo. Però bueno, joc increïble, la veritat, d'aquests enigmes, de resoldre enigmes, que et fa sentir molt intel·ligent, molt guai, molt, molt recomanable.
Però a nivell de dificultat, de tot plegat?
De dificultat, és difícil de calibrar. Jo és que he jugat a molts escape rooms, bueno, reals no molts, però molts jocs de taula també, de resoldre coses, no? I altres jocs d'enigmàtics, però no és fer sudokus tontos de 3x3.
Con un 6 i un 4, aquí tienes tu retrato.
Aquí tienes sudokus tontos.
Aquí tienes tu retrato, quins són els dos números que falten, no? En l'equació. Sí, aquesta és la pista.
En un banco estan sentados, no? Un padre.
Hi ha alguns són... O sigui, jo crec que les pistes que et donen o quan te trobes cartes...
Oro
parece, plata no es. Que no, tio, que estan més elaborats. Imbècils. Jo suant, tinta. No? Has d'enganxar gomets verds a la Casa Verda. I no sé ben bé si va a la Casa Verda o no. No, a veure, normalment quan et trobes cartes una mica extenses, sí que hi ha paraules en negreta o subratllades que s'han d'utilitzar, no és la pròpia paraula.
De 25 pàgines, no?
No és tan hardcore. No és
pura, tio, subratllat.
No és el...
Per quedar-te amb un article.
Heu jugat d'aquí, Pau.
No és el Disco Elysium, Magí?
No l'he jugat aquest.
Disco Elysium me'l pillo aquesta setmana.
Jo me'l vaig pillar, el tinc pendent, però vamos... Però hòstia, és un dels d'aquests de llegir bastant, sí. No, el Disco Elysium?
Sí, jo em vaig pillar una versió Switch. Ah, no, també el tinc en Play 4.
Jo per Steam, per 6 euros.
Magí, si no el trobo, te'l vinc a recollir, tio, perquè és que està...
I tant. T'ho confirmo si el tinc, eh? No, sé que me'l vaig pillar
aquest,
segur
aquest,
amb Switch.
I aquest quines plataformes és?
PS4...
Aquest el trobes a tot arreu, sí.
El Disco Elysium o el del Minecraft?
No, el Lorelei, el Pixel que estic fent. Lorelei and the Laser Eyes el trobes a tot arreu, ara. Jo l'he pillat en Switch, però el tens a Play 4? Ara, hòstia, ara em fas dubtar si també està...
Hòstia puta, com no estigui aquesta puta merda en Play 4, ja la llenço per la finestra, eh?
Ho pot moure.
Llegir tediosos informes, tio, per trobar el son.
Necessites una Play 5 full HD.
Sempre serà The Last Jedi, m'agradaria. Se'ns ha quedat, tio.
The Last Jedi.
Sí, tio.
Ja. Hòstia, però això em fa... Em sap greu, però deixa'm buscar aquesta merda, si us ho confirmo. Però vaja, jo que ja us dic, i no me l'he passat, i jo pels que he escoltat que se l'han passat, el donen molt, molt... O sigui, no, bueno, de fet, Metacritic té un 88. Jo si li poso una cara ara i no me l'he passat, jo li posaria un 9, fàcil, facilíssim.
Sí, un 6.
Llargada d'aquest joc, però... sabem, més o menys, hores?
Digues...
Depèn de lo imbècil que siguis, no?
I és el típic que depèn de lo imbècil que siguis.
Jo que sóc d'altes capacitats, l'he resolt.
Ah, doncs no, només està en Switch i en PC, eh? Però bueno, PC el tens, Néstor, sí, que tu... Tio. Bueno, PC, Microsoft Windows, no, clar, això potser
no t'ho mou. És que no puc jugar aquest joc, tio.
Ni
això. No puc jugar aquest joc!
Aquest acabarà sortint a tot arreu. El que passa és que ara doncs, està més capat. I faig un How Long to Beat...
Jo crec que entre 7 i 8 hores.
Aquests són unes... O 10.
Imagina que és altes capacitats, se l'ha polit en dos viatges de ferrocarril.
No, dic que porto 5 o 6 hores. Porta.
S'han memoritzat cartes senceres.
No, la veritat és que els trencaclosques i les coses que et fan fer són molt rares. Hi ha un moment que entres a un laberint que vas agafant unes peces que necessites i cada vegada que pilles una peça en aquest laberint, que va com per zones, com per saletes, quan pilles una peça s'esquerda el laberint. Amb la qual cosa... El teu cos queda partit en diverses parts i tu no saps, o sigui, saps, has de seguir, no? El laberint no canvia, el laberint, però el que tu estàs veient et dona molt pel cul. Llavors, costa seguir el propi laberint. És una
recorda, tio, com el Monkey Island 2, que hi havia...
Mira, Main Story... Perdó. 17 hores.
Déu-n'hi-do.
Han passat de moment, eh? Sí, joc gros, joc gros.
I podrien aprendre dels de la campanya del Call of Duty, una mica d'aquests. Sí.
Que posin uns enigmes, no?, per allà, en lloc de volar els caps.
No, tio, 17 hores, Magí.
17? No, sobren 15, o sigui, el Call of Duty ha de ser 2 hores intenses i fi.
Al Monkey Island 2, hi havia aquell moment que t'apareixien els teus pares i et cantaven una cançó que deien «Fem-ur, seu únic o no sé què», que si tu ho gravaves i tiraves endarrere, no et servia. Havies d'apuntar en aquell moment que et sortia perquè si feies un referent, la sessió cada cop canviava. Mm. I quan et trobaves amb la paret que havies de resoldre, si no ho havies escrit en el seu moment, estaves caput.
Hòstia. És molt recomanable quan pugueu jugar-lo, eh? Lorelei and the Laser Eyes.
Molt bé, Magí, gràcies per la pixelània. I ara, notes a peu de pàgina amb Pau Sabés.
Aquí som persones d'alta boomerització. Ens aixequem dels llocs fent sorolls guturals. Ens apropem a l'època d'esmorzar un grapat de pastilles per seguir vius i ja comencem a fer olor a capsa de pi. El nou món ens atropella i no ens passa només a nosaltres. La mitjana dels nostres oïdors la veuen freda. La mitjana. Fora conyes, la majoria dels que ens esteu escoltant creieu que el 2000 era abans d'ahir i ara ja farà gairebé un quart de segle que va arribar. Però Freaks and Beats no estem contents portant-vos el coneixement a vosaltres, persones a les que ja us va tocant la colonoscòpia per protocol. Volem arribar al públic més jove. És un esvoranc bastant gran el que ens separa, però amb tot l'afany nosaltres el saltarem. I ho farem a través de la música. M'he dedicat a cercar el que sona en aquests altaveus que porten enganxats els patins elèctrics. I la primera pregunta que m'ha vingut al cap és qui collons és la Vivi Trix i per què en diu música d'aquesta merda de magnituds dinosàuriques arrebossades d'autotune?
Sí, tio. Director parlant facts.
Facto! Aquí podeu ajuntar la foto de l'home vell cridant als núvols. Això és una referència als Simpson, que són uns dibuixos que es veien abans de Rick i Morty. ¿Vale? Total, jo que he pujat escoltant NWA, SFDK, Zenit i un grapat de gent que donava importància al què i al com es deia, les coses em trastoca bastant sentir coses com, i ara em dedicaré a llegir el que diu la Vivitrix. He gonna shoot, he gonna do-do-do-do-do. El dispara, no sé, tu-tu-tu-tu. Vente a buscarme, me importa un cu. Podríem dir que la noia no estava gaire inspirada, podríem dir, però la fórmula repeteix. Llegim aquest altre fragment que ha gravat amb un suposat artista mexicà. I dic lo de suposat perquè el seu do de la lírica i la rima és excels. Tornem-hi. Jale, jajajale, jajalalale, la verga, como metralleta. Un, dos, tres, cuatro, soy la mera verga. Rima verga en verga, es fácil.
Es rima jaja.
Tiki-taka toco, como quiera yo la choco. Rompiki-pom-pom, si me gusta te la robo. Tiki-taka toco, como quiera yo la choco. Rompiki-pom-pom-pom, me la como.
Uah. És poesia en moviment, nois.
Només us demano una cosa, un petit parèntesi. Si heu d'escoltar trap, que siguin els Figaflowers, que són d'aquí i a part són bons. Vull dir, no escolteu aquesta merda. Yeah. Però bueno. I a nivell
bueno, això com a mínim rima, això, Pau, perquè vaig sentir la Vivitrix també fent de Nati Peluso tiene el
chocho peludo. Peludo
sí. I això ja no rima.
Bueno, és assonant, no? I a nivell audiovisual, doncs, cada vegada es consumeix menys cinema a les sales, potser els preus hi tinguin alguna cosa a veure, i viuen devorats per la immediatesa. Veuen sèries de nanos d'institut amb calés i drogues. És una evolució natural. Nosaltres veiem Sensación de Vivir, Salvados per la Campana, California Dreams o les bessones de Sweet Valley, i ells veuen l'esbar fullaire d'Elite. Si us hi fixeu, quan ens fem grans, hem canviat l'institut per l'empresa. Ara nosaltres veiem Succession, que és exactament el mateix, però en una empresa. És allò que diu el Néstor de mi. El Rics també es baralla per un torronet. Pues és això, però amb milions de dòlars. Casa teva.
No, diu un torronet. Un torronet.
Són milions de
dòlars. El torró va creixent.
Per tant, una de les grans diferències rau en l'idioma. Doncs el català com a llengua evoluciona. I això m'ha fet decidir que traduiré les sinopsis del cinema clàssic a l'urban actual i veurem si així la gent jove s'enganxa de nou al cinema i descobreixen que potser hi han pel·lícules que per ells són rònegues però que realment són art. Vale? Per tant, he agafat sinopsis de pel·lícules antigues i les he trapejat.
Ja, Pau, si això surt bé, pots fer un autèntic bé a la comunitat.
Sabeu amb quina pel·li començo, oi, nois?
Hombre, tiburón.
Atenció. You're gonna need a bigger boat. Yeah, yeah. Una clica està de jangueo a la platja fumant ganja. Un nai li tira una picatona, però ella diu millor a la beach. El que va massa estonejat no entra a l'aigua. Ella crida al nai des de l'aigua, però aleshores el tauró li diu... L'amossego, cego. El policia creu que el tramero no ha sigut un tauró, però l'alcalde el deixa holding per evitar que s'escapi al coti.
Sí, tio. Puto fife.
Acaba tot amb una clica en un llat per pescar el shark. Això seria tiburón, vale? I ara molt entrem bé, amb Terminator. Al futur hi ha un robot liant la pioga, però està palmant. Aleshores envia un robot al passat per liquidar una xori. Per sort, també hi va un nai. La picatona està de tateo quan troba el nai, però el robot es treu una pipa de la xaca. El Wiga li diu let's get it i pugen a un buga i li explica la moguda, però ella creu que va ple de molis. Van a la policia i un loquero li diu que va passat de rules flapes. però arriba el tramero i han de fugir 24/7 i acaben fent hangueo. I si això té èxit, en farem més.
És potser el més boomer que hem fet, tio.
El més boomer que hem fet de llarg.
I mira que hem parlat àmpliament de pel·lis i sèries dels 80 i 90.
Bé, fins aquí les notes a Pau de Pàgina. I ara la secció que tota la nostra audiència espera cada setmana, el sacrifici.
Vinga. Havíem bueno, de resoldre...
Havíem de resoldre la
del Néstor.
Sí. Aquesta setmana vaig veure la pel·li que em veu obligar a veure, però que he de dir que ha estat una cosa menys sacrificada que altres coses que hem repartit per aquí.
Perquè és un bon pel·liculón. De... Te l'hem posat perquè tinguessis una mica de tensió, tio, però és un bon pel·liculón.
Sí, no, però no l'aconseguiria una pel·li excessivament problemàtica de veure pels meus estàndards. És un thriller.
Digues el nom.
Sí, Mientras duermes, pel·li dirigida per Jaume Balagueró, el nostre estimadíssim director també de REC, i protagonitzada per Luis Tosar i Marta Etura, que segueix a un porter, del típic porter d'edifici de l'Eixample, amb la seva petita recepció, que es dedica a obrir tancar port, el cubicle aquella minibarra de bar... i que es dedica pues, a obrir portes, tancar portes, arreglar quan hi ha algun problema en algun edifici. I és un home que viu obsessionat amb una de les inquilines de la casa, de l'edifici, una noia que és molt, molt simpàtica, que saluda a tothom, que fa la seva vida, i ell es dedica a entrar al seu apartament de nit i
fer malaje,
viure una fantasia en el seu cap i molt retorçada, en la que és, no sé quin és l'objectiu final o inicial. Al final és encara més retorçat potser que l'inicial, i doncs com pues, li fa una espècie de cloroform o no sé exactament què li posa perquè es quedi totalment traspassada, i es dedica a putejar-la una miqueta, suposo que amb la il·lusió de que al final caurà als seus braços o...
Sí, això no queda
és
molt
estrany,
no?
Sí, perquè és estrany perquè
hi ha un moment que s'entén que vol estar amb ella, però a la vegada té aquella idea d'esborrar-li el somriure.
Correcte.
De la cara.
Vol que no sigui feliç d'alguna manera.
No només fa ràbia que sigui
que
tan feliç.
No dona ell cap pas per establir una relació amb ella, tampoc d'allò... No sé,
bueno, a part de les cartes.
Bueno, però
envieu tota una sèrie de correspondència anònima.
Sí, però ell com a porter...
Qui explica la seva fascinació per ella.
Anem a fer un cafè, anem a...
Mai.
Fer alguna cosa, no. Vull dir, és purament un creep.
No, sí, és purament aquesta una relació malaltia en què ell té una espècie de fantasia en què viu amb ella i a la vegada la puteja de mil maneres fer-la infeliç.
És el que es coneix com un matrimoni, no,
tio? Uau!
La pel·li és això, és molt retorçat el personatge del Luis Tosar, i la pel·li va evolucionant en com va cada cop increixent aquesta relació malaltissa que té amb ella. També un dels moments més fastigosos és també quan està amb sa mare, que està invàlida en un hospital, i ell la va visitant i li va, entenc, explicant a la seva mare tota l'evolució d'aquesta història, no? I sa mare és conscient de tot el que està passant sent totalment impedida, i es dedica a plorar, bàsicament, la mare, i És tremendament infeliç pel fet de que el seu fill sigui així i la impotència d'ella tampoc no pugui fer-hi res. No?
És pel·lícula espanyola de dalt a baix, no?
De dalt a baix. O sigui, sensació... Fins al final. Fins al final.
Ella era la Marta Tura, oi?
Sí, ho era l'Estor Sant.
És dura, sí.
És a dir, que és un paperot dels dos, però de l'Alto
Sara és un monstre...
Sí, a més aquests papers així de mal rotllo, tio.
Sí, el que passa és que són aquestes pel·lis que no m'aporten gaire més enllà, tio, d'aquest voyeurisme del fàstic per un personatge.
Bueno, fa el mateix concepte a una pel·li que es deia... que fa de un infermer en una residència.
Ell mateix, el que
fa d'un infermer en una residència... I li arriba un dels majors narcotraficants de Galícia i el seu germà, el del Tossar, es va morir de sobredosi i decideix fer-li pagar. El que passa és que aquí, en lloc de ser una jove tranquil·la, és un narcotraficant.
Bueno, i aquí, però aquí hi ha també aquí el pots pintar com el bo, si vols, tot i que faci mil i una putades, no? Diguéssim que vas amb ell en aquesta de...
Surt l'Enric Auqué, també.
Suposo que depèn del que faci, però...
Sodomitzat, sí, no?
Però s'entén la motivació. En aquesta és només una fascinació per a una persona malalta. I això és el que a mi m'ha deixat una mica, tot
ojo
i que estigui... ben rodada...
No, aquí estigui... en Aier Romata, perdó, eh? Aquí en Aier Romata, es diu. Ja està.
Estigui molt ben interpretada per tots els actors que hi surten i estigui ben rodada i ben explicada i que tinguis moments de tensió i neguit, se'm queda amb aquesta fascinació per algú fastigós. No?
I... T'ha faltat missatge, tu.
No pel missatge, però que en aquestes pel·lis sempre se'm queden com... Vale, m'has deixat de dir el món és una puta merda i no vull fiar de però ningú.
Jo l'he trobat bastant xunga al final, eh? La pel·li és xunga.
No, és xunguíssima. És xunga i increixendo xunga.
L'últim 10 minuts, un quart d'hora de 10 minuts finals és xungo de collons.
Això el que provoca, tio, és que després els Yankees, quan van als hotels, tio, es dediquen a fer totes aquelles mesures de seguretat, tio. Tarden 3 hores
per deixar algú sobre el pom, no, per veure si algú...
Amb un bloquejador de porta, tio, un inhibidor de senyals. Sí. Pues això, Quina Hierro Mata, que és el mateix concepte, és del Paco Plaza, per exemple. Aquesta...
Sí. Però aquí em sembla que a l'actor, no sé si no em vull equivocar, però em sembla que a l'actor aquell que sempre s'està fotent amb el conserge que li diu que l'amenaça amb acomiadar-lo i tota aquesta merda, em sembla que sortia rec, de fet, que per això també aquí la connexió entre les dues pel·lis, a part de òbviament de...
Ah, mira, això no ho sabia.
Jo crec que
el que em molestava és en aquell tio que realment va aparèixer sense un excessiu motiu, no li fa ben bé res.
No.
I en canvi la noia, que és amable, simpàtica, agradable, tio, la té totalment putejada.
Però perquè amb els forts no s'atreveix.
Sí. Però no crec que ni que sigui fort, vull dir, perquè tot el que fa, vull dir, ho podria fer a qualsevol altra persona.
El senyor aquell no el podria... Bueno, sí que el podria violar.
Sí, el podria violar.
No, l'únic que li fan al tio aquest que l'insulta constantment és llançar-li un testa sobre el cotxe al final.
Sí.
O sigui, no li fa res personalment, diguem-ne. Sinó...
Sí. Jo crec que això també a mi és una de les coses que m'inquietava més de la pel·lícula, perquè no acabes d'entendre ben bé aquestes motivacions. És un tio, parla de la que mai ha estat feliç, I que
és incapaç de ser feliç.
És incapaç de ser feliç i no sé si és
psicopatia. Mira, aquesta és del Jaume Balagró, precisament, o sigui, que és el que deien Paco Plaza, Jaume Balagró, o sigui, Luis Tosar és fetitxe dels dos de Rec.
Sí, sí. A mi m'ha agradat la pel·li aquesta.
A mi també. Jo aquesta la vaig proposar a Néstor perquè és de les que tenia a la llista, que la volia veure, és d'aquestes que tenien pendents de feia molt temps, i mira, amb l'excusa també l'he vist.
Molt bé.
Molt bé. Bueno, anem amb la valoració.
Correcte. Donem pas a un fricòmetre.
Un fricòmetre! Fiestata!
Fiestata!